Dies la una, us parla Anna Gasol. L'Ajuntament de Barcelona permetrà als ciutadans amb rendes més baixes circular per la zona de baixes emissions i ampliarà de 10 a 24 les autoritzacions diàries que permeten moure's per aquest espai als propietaris dels vehicles més contaminants i que ara tenen prohibit l'accés els dies laborables. Aquestes són les principals novetats de la nova ordenança que el consistori preveu aprovar el gener i que introdueix més informes per garantir la seva seguretat jurídica, però que manté la delimitació i els horaris actuals. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia. La nova ordenança, doncs, manté, com dèiem, l'essència i la filosofia de l'anterior, que recordeu va ser anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, per tant, el gruix de vehicles sense etiqueta ambiental no podran circular per l'espai interior de les rondes de dilluns a divendres entre les 8 del matí i les 8 del vespre. Les principals novetats anunciades fa uns minuts són de caire social, amb més permisos, com deies, pels ciutadans amb cotxes contaminants de 10 a 24 i l'autorització per circular-hi als qui tinguin unes rendes inferiors a dues vegades l'indicador de l'IPREM, és a dir, uns 1.150 euros al mes. Eloi Badia és el regidor d'Emergència Climàtica.
No canviem el que era la delimitació, per tant, la zona de baixes emissions de Barcelona segueix sent una zona de baixes emissions de rondes, principalment. Tampoc alterem els horaris, per tant, seguim treballant amb els mateixos horaris i tampoc alterem quin és el vehicle en aquests moments afectat, que és el vehicle sense etiqueta. I el que sí que introduïm és una dimensió més social. Per tant, la ZB sí que té en compte, doncs, diferents necessitats amb un fort caire social i algunes també, doncs, evidentment, d'activitats econòmiques.
Tot i la sentència contrària del TCJC, la zona de baixes emissions continua en vigor a l'espera del que digui el Tribunal Suprem.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
L'atur puja a Catalunya per tercer mes consecutiu, però cau un 6% en relació al setembre de l'any passat. L'augment s'explica per la fi dels contractes després de la temporada d'estiu, però la xifra total de desocupats se situa en el nivell més baix des del setembre del 2008. Amb un 4%, Lleida és la província amb un augment més significatiu, seguida de Girona. L'Ajuntament de Reus ha registrat un total de 62 accidents provocats per un mal ús del patinet elèctric en el que portem d'any, una xifra que ja iguala els registrats al llarg del 2021. La nova ràdio, David Fernández.
Si l'any passat Reus va registrar 65 accidents motivats per un mal ús dels vehicles de mobilitat personal, enguany entre l'1 de gener i el 30 de setembre se n'han comptabilitzat 62. Davant aquestes xifres, l'Ajuntament de Reus ha anunciat contundència policial, ja que titlla les dades de preocupants. Dolors Vázquez és la regidora de Seguretat i Convivència de Reus.
Són xifres que no volem que s'incrementin, que no volem que se repeteixin i que, per tant, doncs, haurem de continuar treballant de valent, amb contundència, insisteixo, amb contundència i sense contemplacions, per tal de que es faci un ús correcte del vehicle de mobilitat personal.
La Guàrdia Urbana de Reus va aixecar un total de 716 actes a usuaris l'any 2021. Aquest 2022 ja en porta 542.
En esports, el Barça visita a les 9 de la nit l'Inter de Milà en partit de la Lliga de Campions, després de sumar un triomf contra el Victoria Pilsen i una derrota amb el Bayern. Els blaugranes no poden fallar per no complicar-se l'accés als vuitens de finals de la competició. Això sí, hauran de fer-hi front amb 5 baixes per lesió de Koundé, Araujo, De Jong, Memphis i Bellerín. I pel que fa al temps avui, tindrem un dia assolellat i càlid. El cel es mantindrà serè al llarg de tota la jornada. En els propers dies, però, a poc les temperatures aniran baixant fins a recuperar les habituals per a l'octubre. Fins aquí, les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Amb Martí González.
Dimarts 4 d'octubre de 2022, dia de Champions per al Barça, partit molt important, tot i que no decisiu, segons Xavi, per al primer equip masculí blaugrana que s'enfrontarà al que sembla que serà el seu principal rival per classificar-se per als vuitens de final de la màxima competició europea, l'Inter de Milà. En 8 dies, primer avui a Itàlia i dimecres de la setmana que ve a Barcelona, el Barça ha d'encarar aquesta classificació i donar un cop de puny sobre la taula a Europa per demostrar que ha tornat. Avui farem la prèvia d'aquest Inter-Barça, també parlarem de bàsquet, perquè avui el Baxi Manresa debuta a la Basketball Champions Champions League, competició que la temporada passada, recordem, ja se li va donar molt bé, va arribar a la final, la va perdre, això sí, contra el Tenerife. Els manresans juguen a la històrica pista del Llimotges francès en el primer partit de la fase de grups. Futbol i bàsquet de Champions, però també BTT, tenis taula, curses i molt més. Tot això en joc. Mitjorn d'Esport Català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Grosell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, partit clau aquesta nit per al Barça, la Champions masculina.
Els blaugranes disputaran a les 9 de la nit al camp de l'Inter de Milà la tercera jornada de la fase de grups de la màxima competició continental. Xavi té les baixes per lesió de Bellerín, Araujo, Memphis, De Jong i Koundé. I sí que hi és a la convocatòria el jugador del filial Marc Casado. L'Inter també arriba amb baixes destacades, com per exemple les de Lukaku i Brozovic, a més del dubte de Lautaro Martínez. Catalans i italians són segon i tercer del grup, respectivament, amb 3 punts cadascun, després de les dues primeres jornades de Champions.
Això a la Champions masculina i a la Champions femenina, i ho explicava en directe, el Barça ja coneix els seus rivals per a la fase de grups.
L'equip blaugrana s'enfrontarà a la fase de grups al Benfica portuguès, al Rosengard suec i al Bayern de Munic. L'equip alemany es va desfer a la prèvia de la Reial Societat que entrena la catalana Natàlia Arroyo. El Barça buscarà la seva quarta final de Champions en els últims 5 anys, la que seria la tercera definitiva, havent guanyat la del 2021 contra el Chelsea.
Jorge Vilda ha convocat una altra jugadora del Barça, a banda de Núria Rábano, però els dos propers amistosos amb la selecció espanyola femenina de futbol, la defensa catalana Laia Codina.
En plena crisi per la renúncia a 15 jugadores, entre elles 6 del Barça, per anar convocades amb la selecció, Codina haurà de substituir a Anna Tejada, lesionada aquest cap de setmana passat. La selecció espanyola ha de disputar 2 amistosos aquest divendres contra Suècia i dimarts de la setmana que ve contra els Estats Units.
Tornant a la Champions masculina, en els partits d'avui també tindrem presència catalana destacada.
El davanter de Sant Julià de Vilatorta, Ferran Juglà, jugarà amb el Bruges belga contra l'Atlètic de Madrid. També a les 9 de la nit. També tenen possibilitat de jugar avui el porter català de l'Olímpic de Marsella, Pau López, i el jove central nascut a Esplugues, José Marçà, amb l'Sporting de Portugal.
Per cert, també ho vam saber ahir, perilla el Mundial per al també davanter català Gerard Moreno.
El jugador de Villarreal, nascut a Santa Perpètua de Mogoda, ha recaigut de la seva lesió muscular i sembla que estarà un mes més de baixa. Moreno es va lesionar els isquiotibials el passat 11 de setembre al Benito Villamarín.
I un apunt més de futbol, el Mollerussa, el representant català del futbol territorial, s'enfrontarà al Club Esportiu Cardassà en l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei.
El conjunt del Pla d'Urgell, com l'any passat, té la possibilitat d'enfrontar-se a un rival de la primera divisió espanyola si supera la fase prèvia en una eliminatòria a partit únic que jugarà a casa el Cardassà Balear el pròxim 19 d'octubre. La temporada passada, el Mollerussa, de primera catalana, ja va jugar la primera ronda de la Copa del Rei contra el Getafe.
En bàsquet, el Baxi Manresa s'estrena avui en competició europea.
Els del Bages jugaran a partir de 8:45 del vespre a la pista del Limoges francès a la primera jornada de la Basketball Champions League, competició a la qual són subcampions de la temporada passada.
El Manresa, que ha debut a Europa després de les dues primeres jornades de la Lliga Endesa, divendres serà el torn del Barça, en aquest cas a l'Eurolliga, rebent el Palau a Olympiacos, i dimarts de la setmana que ve la penya s'estrenarà a l'Eurocup aquesta temporada contra el Brescia Italia, i demà comença la Lliga femenina.
L'Espart Uni Girona rebrà a casa la primera jornada demà a les 8 del vespre al València Bàsquet, en un partit que també servirà per homenatjar l'actual directora esportiva de l'Uni, Laia Palau, retirada la temporada passada. A la mateixa hora, el Cadí La Seu, que ahir va oferir el títol de la Lliga Catalana, guanyant diumenge a Fontejau, s'estrenarà la Lliga rebent el Jairis Murcia, i a 8:45 del vespre el Barça Sant Feliueny debutarà la màxima competició estatal a la pista del Leganés.
I un últim apunt, en waterpolo, el CNB, el Club Natació Barcelona, ja coneix els seus rivals per a la fase classificatòria de la Champions masculina.
Els barcelonins s'enfrontaran al Noisy francès, a l'Oradea romanès i a Jadran montenegrí i al Vitoria Guimarães de portuguès. El grup B, en una lligueta que es disputarà del 13 al 16 d'octubre a la Nova Escullera. Els dos primers del grup jugaran una eliminatòria prèvia abans de la fase de grups, on ja hi tenen plaça reservada l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Sabadell.
Dimarts 4 d'octubre comencem parlant de futbol, dia de Champions, dia important avui per a la temporada del primer equip masculí del Barça, que en 8 dies es jugarà probablement, ser o no ser, als vuitens de final de la màxima competició europea. Recordem, l'any passat ja no hi va ser, es va quedar eliminat de la fase de grups amb Benfica i Bayern de Múnich. Avui el conjunt de Xavi Hernández s'enfronta a domicili al camp de l'Inter de Milà, un rival que arriba en hores baixes, al contrari que el Barça, que ve en dinàmica positiva després de recuperar el liderat a la Lliga més de 2 anys després. Per al tècnic agarenc, Xavi Hernández, és un partit molt important, tot i que no decisiu. L'escoltem.
Bueno, a pesar de la envergadura del rival, lo tenemos bastante claro de que queremos dominar, queremos tener el balón, queremos jugar en campo contrario, lo que vamos viendo del equipo en los últimos meses, ¿no? Y es un rival importante, es Champions, es un partido realmente no crucial, no definitivo, diría, pero sí muy importante para el devenir del grupo, ¿no?
Com sentíem, Xavi, que quan li han preguntat sobre el sistema i sobre possibles alineacions no ha volgut donar pistes, tot i que sí que ha posat èmfasi en dominar el partit, ser protagonistes i mostrar personalitat. Veurem si acaba optant per una defensa amb 3 centrals o defensa de 4 i quins jugadors hi participen, tenint en compte les 3 baixes que té importants en defensa. Escoltem, Xavi.
Si juguen amb 2 puntes, per exemple, a la Real Societat, doncs crec que em sobra un defensa, no? Veurem demà com ho ajustem, però crec que podem reforçar més al mig del camp, podem arribar més a l'atac, hem de ser fins i tot més valents en un partit tan important, ja ho vam fer al camp de la Real i ens va sortir bé, doncs hem d'arriscar. I és la nostra filosofia, no? Anar endavant, anar a pel partit, a tenir la pilota, a no deixar l'Inter córrer. És un rival molt directe, molt vertical, molt físic i dominen moltes facetes del joc, doncs no serà fàcil, però intentarem mostrar personalitat.
Ho explicàvem ahir, a la convocatòria no hi són ni Koundé, ni Araujo, ni Bellerín, ni Memphis Depay, ni De Jong, lesionats, però sí que hi és el jugador del filial Marc Casado, pivot, però que també pot jugar de lateral dret, posició on ja va debutar aquesta pretemporada, recordem, amb el primer equip. Un dels que té números a jugar és Marcos Alonso, amb poc protagonisme de moment aquesta temporada, però que va ser titular i va fer un bon paper, ja a Munic, en el partit contra el Bayern. El lateral madrileny assegurava a la prèvia que s'està adaptant poc a poc a l'equip i que ha d'estar preparat per jugar quan el míster ho requereixi, tant de lateral com de central.
Hasta ahora creo que poco a poco adaptándome al nuevo equipo y al nuevo míster y a los nuevos compañeros, pero bueno, la verdad que contento y bueno, ese es mi trabajo, ¿no? Intentar estar al 100% para cuando el míster me necesite y en eso es en lo que estoy trabajando. No sería la primera vez y obviamente mi principal deseo es jugar, o sea que si el míster lo considera, pues intentaré dar lo máximo y poder aportar al equipo, aunque no sea mi posición natural.
Aquesta nit a les 9, el Giuseppe Meazza, Inter de Milà-Barça, tercera jornada de la fase de grups de la Champions. Catalans i italians tenen 3 punts després de guanyar els seus partits contra el Victoria Pilsen, els 2, i de perdre també els 2 contra el Bayern de Múnic. Avui també s'enfronten txecs i alemanys a 6:45 de la tarda. I també a les 9, per cert, de la Champions, partit en presència catalana, el Bruges Atlètic de Madrid. El conjunt belga ha aterrat amb molt bon peu a l'exjugador del Barça, Ferran Jutglà, a la Sant Julià de Vilatorta, que ha recordat a la roda de premsa breve que ja va jugar ara fa uns 4 anys contra l'Atlètic de Madrid, tot i que en un context molt diferent. Allò era Copa del Rei i ell jugava en un equip de tercera divisió, el Sant Andreu. L'escoltem.
Recuerdo que era un partido de Copa del Rei, que yo estaba jugando en tercera división en el Sant Andreu y que para nosotros en ese momento, pues para los jugadores que estábamos en el fútbol amateur, por decirlo de alguna manera, pues ves lejos la élite y cuando te toca jugar contra ellos, pues dices, hostia, es la élite esto, jugar un partido de Copa del Rey contra jugadores del máximo nivel. Entonces, pues tengo un recuerdo muy, muy bonito y pues por supuesto que quiero hacerlo mejor.
Jutglà, que ja ha marcat un gol a la Champions aquesta temporada, en 2 partits, recordem, el Bruges és el líder del grup B després de 2 victòries i ha anotat 6 dianes també, Jutglà, en les 10 primeres jornades de la Lliga Belga. Avui a les 9 de la nit, Bruges, Atlètic de Madrid. I pel que fa a la Champions femenina, ahir us ho explicàvem en directe, el Barça s'enfrontarà a la fase de grups al Bayern de Múnich, al Rosengard suec i al Benfica portuguès. Així ho explicava el tècnic Jonathan Giraldez al mitjà del club.
Tant Benfica, Rosengard com Bayern són estímuls, crec que prou macos per tota l'afició, per tot el barcelonisme i per nosaltres també. Al final el que volem és guanyar tots els partits que juguem. Segurament el Bayern de Múnich és un dels millors equips que hi ha ara mateix al continent europeu. Per tant, ens agrada tenir aquest tipus d'estímuls, de partits, perquè són partits que ens agraden a les jugadores, a l'afició. Per tant, hem de preparar-nos pel que ve, perquè serà molt maco.
El Barça, que buscarà la seva quarta final de Champions en 5 anys. Recordem que va guanyar-la el 2021 a Göteborg contra el Chelsea i n'ha perdut dues contra l'Olympique de Lió. De moment, pas a pas, com deia Giraldez, a la fase de grups s'enfrontarà d'aquí a dues setmanes, el 19 d'octubre al Benfica, el 27 d'octubre al Rosengard i el 24 de novembre al Bayern de Múnich, rival que, per cert, recordem, va eliminar la fase prèvia d'aquesta Champions a la Real Societat, que entrena la catalana Natàlia Arroyo. Parlem ara de bàsquet, quan és un quart de dues, i després de dues primeres jornades de Lliga ACB intenses aquest cap de setmana passat, aquesta setmana ja comença la competició europea per a alguns equips catalans. Divendres el Barça debutarà a l'Eurolliga al Palau Blaugrana contra l'Olympiacos grec, i avui mateix el Baxi Manresa s'estrenarà a la Basketball Champions League, la tercera competició continental, de la qual els del Baix, recordem, van proclamar-se subcampions l'any passat, caient a la final contra el Lenovo Tenerife. El Manresa està enquadrat al grup F amb el Riga, el Benfica i el Llemotge francès, a la pista del qual s'estrenarà aquesta nit a dos quarts de nou. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa afronta aquest dimarts el debut a la Lliga de Campions i ho farà a la històrica pista del Llemotges francès. L'aventura europea pels manresans comença amb un partit exigent. Els vegencs intentaran començar amb bon peu en una competició en la que són els actuals subcampions després de caure a la final de la temporada passada contra el Tenerife a Bilbao. El Baxi afronta la competició amb mitja plantilla nova respecte al curs passat, tot i que alguns dels fitxatges tenen experiència en aquesta Lliga de Campions. És el cas del base Jerry Harding, que va jugar la temporada passada a la competició amb el Nimbur Txec, o l'escorta Giordano Bortolani, que la va jugar amb el Treviso i a més va ser reconegut com a millor jugador jove del torneig. Els manresans arriben a la cita després d'aconseguir la primera victòria de la temporada a la Lliga Endesa. Els francesos, per la seva banda, venen de perdre contra el Pau Orthez i, de fet, no han guanyat cap dels tres partits de Lliga Francesa que han disputat. Això, pel base del Manresa, Dani Pérez, no vol dir absolutament res.
Sabem que encara estem lluny, no, del nostre nivell o del nivell que volem arribar, però jo crec que l'equip està fent una bona feina, no, i anem pel bon camí. I respecte al rival, doncs, bueno, equip francès, són equips molt físics, que pressionen molt, que fiquen moltes mans i que bueno, haurem d'estar al nostre 100% per intentar endur-nos la victòria, no? Si no, no tindrem opcions, no?
A les files del Baxi, el tècnic Pedro Martínez podrà comptar amb tots els seus jugadors, malgrat que no tindrà el pivot Babatunde Olomuyiwa, que segueix amb fascitis plantar, i tampoc a Guillem Jou. El partit començarà a dos quarts de nou del vespre.
Gràcies, Pol. Avui debut el Manresa a Europa després d'una victòria i una derrota a l'ACB. Divendres ho farà el Barça a l'Eurolliga amb el mateix balanç a la competició domèstica, i d'aquí just 7 dies s'estrenarà a Europa, com dèiem, en aquest cas a l'Eurocup masculina, el Joventut de Badalona, que ha perdut les dues primeres jornades de Lliga i que, ho confirmava el club ahir a la tarda, no podrà comptar com a mínim en el proper mes amb una de les noves incorporacions, l'ala pivot francès William Howard, que va recaure de la seva lesió muscular i que pateix una ruptura al bessó de la cama esquerra. Howard, que es va lesionar l'11 de setembre en la presentació de la penya davant de la seva afició contra el Partizan de Belgrat i que encara no ha debutat en competició oficial amb els verdinegres. I encara en bàsquet, demà comença la Lliga Femenina. En aquesta temporada tindrem, recordem, tres equips catalans. A les 8 del vespre, un dels aspirants a tot, l'Espar Unic Girona, rebrà a Fontejau al València, un altre dels grans de la competició, en un partit que també servirà per homenatjar a Laia Palau, actual directora esportiva del Club Gironí, i que es va retirar, recordem, la temporada passada. I a la mateixa hora, el Cadí La Seu, flamant campió de la Lliga Catalana Femenina, aquest cap de setmana passat precisament a Fontejau, debutarà a casa contra un dels recent ascendits, el Jairis Murcià. Finalment, el rival del Cedis a la final de la Lliga Catalana, el Butxí de l'Uni a la semifinal, el Barça Sant Feliuenc s'estrenarà a la màxima competició estatal, a la pista del Leganés, a dos quarts de nou del vespre. Ràdio Sant Feliu, Borja de Maria.
El Barça Club de Bàsquet Sant Feliuenc disputa demà el primer partit de la seva història en Lliga Endesa davant l'Innova Leganés a dos quarts de nou. Isaac Fernández, entrenador del Barça CBS, explica com encara l'equip la primera temporada en Divisió d'Honor.
Entrada amb moltíssima il·lusió i moltíssim respecte cap a una cosa que no coneixem, saps? No hem estat mai en aquesta Lliga, òbviament la coneixem de veure-la, de seguir-la i tal, però no hi hem estat mai. Sí que és veritat que aquesta pretemporada ha sigut bona perquè ens hem pogut enfrontar a tres equips importants de la Lliga, com és Araski, Girona i La Seu, i bueno, contra un molt bon equip francès que ens va anar també molt bé. I bueno, sabem que el ritme que s'imposa a la Lliga és diferent, que les coses passen molt més ràpid, que els contactes són molt més forts, i llavors nosaltres aquí, doncs, bueno, jo crec que necessitarem, tot i que estem bé, necessitarem el nostre procés d'adaptació en aquesta nova manera de jugar els partits, no? I a nivell d'objectius, doncs, bueno, jo crec que per ser un acabat de pujar, a part de que no sóc així, mai m'agrada parlar d'algú que passarà a l'abril, que no sé com estarem a l'abril, no sé si n'hi estarem, amb la qual no t'ho sé dir, crec que l'objectiu de tothom és establir l'equip a la categoria.
Després de l'estrena de demà, el següent partit del Barça CBS seria diumenge, 9 d'octubre, davant l'Espart Girona, però és un partit que es posposa per competició europea. Diumenge passat, el Barça CBS va perdre 60-42 a la final de la Lliga Catalana davant el Cedis Bàsquet, celebrada aquesta final a Fontajau. L'entrenador Isaac Fernández volia saber el nivell del seu equip jugant davant equips que l'any passat van jugar semifinals de Lliga. La competició també va servir per les afaliuenques per anar creant el seu propi estil.
Gràcies, Borja, des de Ràdio Sant Feliu. I un apunt més de bàsquet, Osona m'ha anat explicant. El Club Bàsquet Salou, el primer equip masculí del qual va ser semifinalista, el qual va ser semifinalista de la Lliga Catalana Le Plata, recordem el cap de setmana passat a Mollet, s'ha traslladat temporalment al pavelló Riu Clar Arena per entrenar-se, després que el seu pavelló quedés totalment impracticable pels aiguats del 23 de setembre. Ens ho amplia des de Ràdio Ciutat de Tarragona la Júlia Camprubí Díez.
El Club Bàsquet Salou trasllada temporalment els seus entrenaments al pavelló Riu Clar Arena. Es tracta d'una mesura excepcional per tal que l'equip pugui seguir la temporada amb normalitat, després que la seva seu, el pavelló municipal d'esports de Salou, quedés amb la pista totalment impracticable pels aiguats del 23 de setembre. Així doncs, els salouencs entrenen a casa de la de Torreforta, equip que ha ajustat els seus horaris per adaptar-se a aquesta situació, i també ho faran al Serrallo, a la pista del Club Bàsquet Tarragona, club que també els ha obert les seves portes. El president del Club Bàsquet Salou, Santi Benito, agraeix la solidaritat dels dos clubs i espera que l'equip pugui tornar a la seva pista ben aviat.
Doncs la veritat que molt contents i molt agraïts des del Club Bàsquet Salou, tant per poder començar a entrenar aquesta setmana a Riu Clar amb l'ajuda del Torreforta, de la DT de Torreforta, i la setmana que ve començarem a entrenar també els dimarts al Serrallo, gràcies al CBT, i la veritat que molt agraïts a poder entrenar aquestes pistes.
El Club Bàsquet Salou comença la Lliga aquest dissabte 8 d'octubre a la pista del Club Bàsquet Mollet, i de moment i fins que no se solucioni l'estat del seu pavelló, jugaran tots els partits com a visitants.
Set minuts i dos quarts de dues. Ahir s'ha presentat una nova edició de la cursa Magic BDN Running, una cursa que destaca per ser el memorial Luis Condon, atleta badaloní que va morir, recordem, per una leucèmia. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Ferran Vinaixa.
El dia 16 d'octubre és la data que es donarà el tret de sortida a l'onzena edició de la Magic BDN Running, una cursa que engalanarà els carrers de groc, que és el color triat per la samarreta d'aquest any. Hi hauran tres recorreguts, un de 5 quilòmetres, un de 10 quilòmetres i un altre destinat al públic infantil. La sortida per tots tres circuits se situarà a la plaça President Tarradellas de Badalona, just davant del Palau Olímpic. La cursa és un memorial a l'atleta Luis Condon, qui va morir el 2011 a causa de la leucèmia. És per això que els diners recaptats, un per cada inscripció, són destinats a la Fundació Josep Carreras. Escoltem l'organitzador Guillem Franquesa.
Generar consciència sobre la malaltia, sobre la leucèmia i sobre els esforços que hem d'aconseguir fer per visibilitzar-la i per aconseguir més recursos per lluitar contra aquesta malaltia.
El vicepresident de la Fundació Josep Carreras, Evarist Feliu, també valora la part solidària de la Magic BDN Running.
Doneu-vos les gràcies a tota la ciutadania de Badalona per el que ens ha ajudat i en particular a la Magic Badalona Running, que cada any ens ajuda i ens ajuda a aconseguir realment diner per continuar investigant, no?
La Magic BDN Running és una cursa que es complementa amb altres activitats esportives que se celebraran durant el dia de la cursa, però també en els dies previs, com entrenaments col·lectius o jornades per fomentar una alimentació equilibrada.
Gràcies, Ferran. I un últim apunt, en BTT ja estan obertes les inscripcions per a la Vandàlica, la gran festa de la bici de muntanya a Campdevànol, que torna el proper diumenge, també 16 d'octubre, després de 2 anys d'interrupció per la pandèmia. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès el Guido Cengerotti.
Campdevànol es tornarà a omplir de ciclistes amb el retorn de la quarta edició de la Vandàlica BTT. Després de 2 anys sense celebrar-se a causa de la pandèmia, la competició de bicicleta de muntanya torna el cap de setmana del 15 i 16 d'octubre amb 4 curses. Josep Cano és un dels organitzadors de la Vandàlica BTT.
Hem estat 2 anys de sequera amb el tema del Covid. Aquest any ens hem atrevit a tornar a reprendre. Sabem que costarà una mica, que la gent ja no se'n recorda, mirarem de tornar a ser el que érem.
Dissabte hi haurà una cronoescalada de 7 quilòmetres i 360 metres de pendent acumulat fins a Sant Pere de Uira i una carrera pel poble pels més petits, que és la novetat d'enguany. Diumenge tindran lloc 2 curses amb distàncies més llargues. Una serà de gairebé 19 quilòmetres i uns 500 metres de desnivell, mentre que l'altra serà de 30 quilòmetres amb 1.200 metres de desnivell. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
El primer concert per a piano de Tchaikovsky és una partitura essencial del repertori per a piano.
El 7 i 8 d'octubre, l'Orquestra Simfònica OBC interpretarà a l'auditori aquesta obra captivadora amb Martín García García i sota la batuta de Roderick Cox.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa celebra el 25è aniversari, omplint carrers, places, teatres i equipaments amb més de 70 propostes de música, arts escèniques i cultura popular. Ens acompanyes?
25a Fira Mediterrània de Manresa, del 6 al 9 d'octubre. Entrades a la venda i més informació a firamediterrania.cat.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Una excursió que es complica. Torno a viatjar acompanyada. Agafem de nou el tractoret. Això ens permet descobrir nous camins. N'hi ha un fotimer entre els camps i les muntanyes del país. A més, ens podem enlairar al cim sense exposar-nos a cap risc físic, sobretot tenint en compte que el meu acompanyant té arrítmies i no es pot cansar gaire. Circulem a velocitat de bicicleta i gastem molt poc combustible. A sobre, la sensació de llibertat és màxima. Amb el vidre de davant obert, encara s'accentua com si anéssim a cara descoberta. No ens interessa córrer, sinó apamar el terreny, amb la calma suficient per poder veure-ho tot. Capir el paisatge sense fer cap esforç, deixant que la visió dels camps, els boscos, els poblets, que puntegen sobre els pujols, es desplegui completament davant nostre i no ens perdem cap detall. Avui volem pujar a una muntanya gran que s'alça a tocar el poble on vivim. Descartem passar pel camí de revolts que serpenteja el puig i enfilem una pujada extremadament recta, que remunta com una cremallera. Vols dir que hem d'anar per aquí? Dic, no és perillós. Ha posat la tracció de 4 rodes. No pateixis, aquest vehicle ho pot pujar tot perfectament, sí, és clar. Però mig recorregut sento besarda. I si tombem enrere? I si rellisquem? Baixo del tractoret, jo vaig a peu. Arribem al cim, allà dalt ens aturem i caminem una estona. Reprenem la tornada tranquil·lament i en un moment determinat del trajecte, quan ja tot sembla guanyat, plaf! Hem trepitjat una gran branca d'arç trencada a terra i acabem de rebentar una roda. Truquem l'assistència, per sort els podem donar la localització exacta per GPS, i ens venen a auxiliar una hora més tard. Però no volem prendre bé. Mentrestant, aprofitem per caminar a peu pel cim de la muntanya.
Bon dia i bon dimarts, 4 d'octubre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 4 d'octubre, dia de Champions per al Barça, partit molt important, tot i que no decisiu, no determinant, segons Xavi, per al primer equip masculí blaugrana, que s'enfrontarà al que sembla que serà el seu principal rival per classificar-se per als vuitens de final de la màxima competició europea, de la Champions, l'Inter de Milà. Avui farem la prèvia d'aquest Inter-Barça, també parlarem de bàsquet, perquè avui el Baxi Manresa debuta a la Basketball Champions League, de competició, recordem que la temporada passada ja se li va donar prou bé, arribant a la final. Els manresans juguen a la històrica pista del Llemotges francès, en el primer partit de la fase de grups. Futbol i bàsquet de Champions, però també BTT, tenis taula, i parlarem amb el Xavi Puiggròs, el Puigi, jugador del Mollerussa de la primera catalana de futbol, que, com la temporada passada, és de només un partit enfrontar-se a un equip de la primera divisió espanyola a la Copa del Rei. L'any passat, recordem, ho va fer contra el Getafe amb gol de Puigi, justament en una derrota per 1-5 en un partit històric al municipal de Mollerussa. Tot això l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hora n'està pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Cusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, partit clau aquesta nit per al Barça, la Champions masculina.
Els blaugranes disputaran a les 9 de la nit al camp de l'Inter de Milà la tercera jornada de la fase de grups de la màxima competició continental. Xavi té les baixes per la lesió de Bellerín, Araujo, Memphis, De Jong i Koundé. Sí que hi arriba a la convocatòria el jugador del filial Marc Casado. L'Inter també arriba amb baixes destacades, com per exemple les de Lukaku i Brozovic, a més del dubte de Lautaro Martínez. Catalans i italians són segons i tercers del grup, respectivament, amb 3 punts cadascun després de les dues primeres jornades de la Champions.
I a la Champions femenina, ahir us ho explicàvem en directe, el Barça ja coneix els seus rivals per a la fase de grups.
L'equip blaugrana s'enfrontarà a la fase de grups al Benfica portuguès, al Rosengard suec i al Bayern de Munic. L'equip alemany es va desfer a la prèvia a la Real Societat, que entrena la catalana Natàlia Arroyo. El Barça buscarà la seva quarta final de Champions en els últims 5 anys, la que seria la tercera consecutiva havent guanyat la del 2021 contra el Chelsea.
I Jorge Vilda ha convocat una altra jugadora del Barça, a banda de Núria Rábano, però els dos propers partits amistosos de la selecció espanyola femenina de futbol, la defensa catalana Laia Codina.
En plena crisi per la renúncia a 15 jugadores, entre elles 6 del Barça, per anar convocades amb la selecció, Codina hauria de substituir a Anna Tejada, lesionada aquest cap de setmana passat. La selecció espanyola ha de disputar 2 amistosos, aquest divendres contra Suècia i dimarts de la setmana que ve contra els Estats Units.
Tornant a la Champions masculina, en els partits d'avui també tindrem presència catalana.
El davanter de Sant Julià de Vilatorta, Ferran Juglà, jugarà amb el Bruges belga contra l'Atlètic de Madrid, també a les 9 de la nit. També tenen possibilitats de jugar avui el porter català de l'Olympique de Marsella, Pau López, i el jove centre nascut a Esplugues, José Marçà, amb l'Sporting de Portugal.
Per cert, també vam saber ahir perilla el Mundial per al també davanter català Gerard Moreno.
El jugador del Villarreal, nascut a Santa Perpètua de Mogoda, ha recaigut de la seva lesió muscular i sembla que estarà un mes de baixa. Moreno es va lesionar els isquiotibials el passat 11 de setembre al Benito Villamarín.
I un apunt més de futbol, el Mollerussa, el representant català del futbol territorial a la Copa del Rei, s'enfrontarà al Club Esportiu Cardassà en l'eliminatòria, ja ho direm, prèvia d'aquesta Copa del Rei.
El conjunt del Pla d'Urgell, com l'any passat, té la possibilitat d'enfrontar-se a un rival de la primera divisió espanyola. Si superen la fase prèvia en una eliminatòria partit únic que jugarà a casa al Cardassà Balear el proper 19 d'octubre. La temporada passada, el Mollerussa de primera catalana ja va jugar la primera primera ronda de la Copa del Rei contra el Getafe.
En un partit històric per al club, el club del Pla d'Urgell, que va perdre per 1-5, recordem, amb gol de Puig, i després en parlarem amb ell. En bàsquet, el Baxi Manresa s'estrenarà avui a la competició europea.
Els del Baix jugaran a partir de 8:45 del vespre a la pista del Llimotges francès, en la primera jornada del bàsquet del Basketball Champions League, competició de la qual van ser subcampions la temporada passada.
El Manresa, que ha debutat a Europa després de les dues primeres jornades de Lliga Endesa d'aquest cap de setmana. Divendres serà el torn del Barça, en aquest cas a l'Eurolliga, rebent el Palau Olympiacos, i dimarts de la setmana que ve la penya s'estrenarà a l'Eurocup aquesta temporada contra el Brescia, una penya que, per cert, ha perdut a Howard, una de les seves noves incorporacions, com a mínim per al proper mes, que ja que ha recaigut de la seva lesió muscular. I demà comença encara en bàsquet, Sergi, la Lliga Femenina.
L'Espart Uni Girona rebrà a casa la primera jornada demà a les 8 del vespre al València Bàsquet, en un partit que també servirà per homenatjar a l'actual directora esportiva de l'Uni, Laia Palau, retirada la temporada passada. A la mateixa hora, el Cadí Laseu, que ahir va oferir el títol de la Lliga Catalana, guanyat diumenge passat a Fontejau, s'estrenarà a la Lliga rebent el Jairis Murcia, i a 8:45 del vespre, el Barça Sant Feliueny debutarà la màxima competició estatal a la pista del Leganés.
I un últim punt, en waterpolo, el CNB, el Club Natació Barcelona, ja coneix els seus rivals per a la fase classificatòria de la Champions masculina.
Els barcelonins s'enfrontaran al Noisy francès, al Oradea romanès, al Hadra montenegrí i al Vitoria Guimarães portuguès, al grup B, en una lligueta que es disputarà del 13 al 16 d'octubre a la Nova Escullera. Els dos primers del grup jugaran una eliminatòria prèvia abans de la fase de grups, on ja hi tenen plaça reservada l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Sabadell. Ladies and gentlemen.
Dimarts 4 d'octubre, comencem parlant de futbol. Dia de Champions, dia important avui per a la temporada del primer equip masculí del Barça, que en 8 dies es jugarà probablement, ser o no ser, els vuitens de final de la màxima competició europea. Avui el conjunt de Xavi Hernández s'enfrontarà a domicili a l'Inter de Milà, un rival que arriba en hores baixes, al contrari que el Barça, que ven dinàmica positiva després de recuperar el liderat de la Lliga més de 2 anys després. Per al tècnic agarenc és un partit molt important, tot i que no decisiu.
A pesar de la envergadura del rival, lo tenemos bastante claro de que queremos dominar, queremos tener el balón, queremos jugar en campo contrario, lo que vamos viendo del equipo en los últimos meses, ¿no? Y es un rival importante, es Champions, es un partido realmente no crucial, no definitivo, diría, pero sí muy importante para el devenir del grupo, ¿no?
Com sentíem a l'inici d'aquest document, Xavi, quan li han preguntat sobre el sistema i sobre possibles alineacions, no ha volgut donar pistes, tot i que sí que ha posat èmfasi en dominar el partit, ser protagonistes i mostrar personalitat. Veurem si acaba optant per una defensa amb 3 centrals o defensa de 4 i quins jugadors hi participen, tenint en compte les 3 baixes importants en defensa d'Araujo, Koundé i Héctor Bellerín. L'escoltem.
Si juguen amb 2 puntes, per exemple, a la Real Societat, doncs crec que em sobra un defensa, no? Veurem demà com ho ajustem, però crec que podem reforçar més al mig del camp, podem arribar més a l'atac, hem de ser fins i tot més valents en un partit tan important. Ja ho vam fer al camp de la Real i ens va sortir bé, doncs hem d'arriscar. I és la nostra filosofia, no? Anar endavant, anar a pel partit, a tenir la pilota, a no deixar l'Inter córrer. És un rival molt directe, molt vertical, molt físic i dominant moltes facetes del joc. Doncs no serà fàcil, però intentarem mostrar personalitat.
Ho explicàvem ahir, a la convocatòria no hi són ni Koundé, ni Araujo, ni Bellerín, ni Memphis, ni De Jong, lesionats, però sí que hi és el jugador del filial, Marc Casador, pivot, però també que pot jugar de lateral dret, posició on ja va debutar, recordem, aquesta pretemporada amb el primer equip. Un dels que té números de jugar és Marcos Alonso, amb poc protagonisme de moment aquesta temporada, però que va ser titular, recordem, i va fer un bon paper ja a Múnich en el partit contra el Bayern. El lateral madrileny assegurava a la prèvia que s'està adaptant poc a poc a l'equip i que ha d'estar preparat per jugar quan el míster ho requereixi i on ho requereixi, tant de central com de lateral.
Hasta ahora creo que poco a poco adaptándome al nuevo equipo y al nuevo míster y a los nuevos compañeros, pero bueno, la verdad que contento y bueno, ese es mi trabajo, ¿no? Intentar estar al 100% para cuando el míster me necesite y en eso es en lo que estoy trabajando. No sería la primera vez y obviamente mi principal deseo es jugar, o sea que si el míster lo considera, pues intentaré dar lo máximo y poder aportar al equipo, aunque no sea mi posición natural.
Aquesta nit a les 9, el Josep Meazza, Inter de Milà-Barça, tercera jornada de la fase de grups de la Champions. Catalans i italians tenen 3 punts després de guanyar els seus partits contra el Victoria Pilsen i perdre contra el Bayern de Múnich. Avui també s'enfronten txecs i alemanys, en aquest cas a 6:45 de la tarda. I també a les 9, per cert, a la Champions, partit en presència catalana, el Bruges Atlètic de Madrid, el conjunt belga aterrat amb molt bon peu, l'exjugador del Barça, Ferran Jutglà, el de Sant Julià de Vilatorta, que ha recordat a la roda de premsa prèvia que ja va jugar ara fa uns 4 anys contra l'Atlètic de Madrid, tot i que en un context molt diferent. Allò era Copa del Rei i ell, el Jutglà, jugava a un equip de tercera divisió, el Sant Andreu. L'escoltem.
Recuerdo que era un partido de Copa del Rey, que yo estaba jugando en tercera división en el Sant Andreu y que para nosotros en ese momento, pues para los jugadores que estábamos en el fútbol amateur, por decirlo de alguna manera, pues ves lejos la élite y cuando te toca jugar contra ellos, pues dices, hostia, es la élite esto, jugar un partido de Copa del Rey contra jugadores del máximo nivel. Entonces, pues tengo un recuerdo muy, muy bonito y pues por supuesto que quiero hacerlo mejor.
Jutglà, que ja ha marcat un gol a la Champions aquesta temporada en 2 partits jugats. Recordem que el Bruges és el líder del grup B després de 2 victòries i ha anotat 6 dianes en els 10 primers partits, 10 primeres jornades de Lliga Belga. Avui a les 9 de la nit, Bruges Atlètic de Madrid. I pel que fa a la Champions femenina, us ho explicàvem ahir en directe, el Barça s'enfrontarà a la fase de grups del Bayern de Múnich, el Rosengard suec i el Benfica portuguès. Així ho valorava aquests 3 rivals per a la fase de grups, el tècnic Jonathan Giraldez, al mitjà del club.
Tant Benfica, Rosengard com Bayern són estímuls, crec que prou macos per tota l'afició, per tot el barcelonisme i per nosaltres també. Al final el que volem és guanyar tots els partits que juguem. Segurament el Bayern de Múnich és un dels millors equips que hi ha ara mateix al continent europeu. Per tant, ens agrada tenir aquest tipus d'estímuls, de partits, perquè són partits que ens agraden a les jugadores, a l'afició. Per tant, hem de preparar-nos pel que ve, perquè serà molt maco.
El Barça, que buscarà la seva quarta final de Champions en 5 anys. Recordem que va guanyar-la el 2021 a Göteborg contra el Chelsea i n'ha perdut 2 contra l'Olímpic de Lió. Si arribés aquesta, seria la tercera consecutiva. De moment, pas a pas, com deia Giraldez, a la fase de grup s'enfrontarà d'aquí a 2 setmanes, el 19 d'octubre al Benfica, el 27 d'octubre al Rosengard i el 24 de novembre al Bayern de Múnich, rival que va eliminar, per cert, a la fase prèvia d'aquesta Champions a la Real Societat, que entrena la catalana Natàlia Arroyo. Encara en futbol, us ho explicàvem ahir, el Mollerussa Club de Futbol, equip de primera catalana, tornarà a ser el representant català del futbol territorial a la Copa del Rei aquest any i ja coneix el seu primer rival en aquesta competició, definit en el sorteig d'ahir al migdia, l'últim obstacle per tornar a jugar contra un rival de primera divisió. Recordem que la temporada passada els del Pla d'Urgell ja es van enfrontar al Getafe. És el Cardassà, el rival balear en una eliminatòria de partit únic que tindrà lloc a casa d'aquí 2 setmanes, el 19 d'octubre, a Mollerussa. Per parlar-ne tenim al telèfon el golejador de la temporada passada, tant parla contra la penya independent d'Eivissa, contra el qual la Mollerussa va passar ronda, com contra el Getafe, quan recordem que l'equip lleidatà va avançar al minut 5, tot i que al final va acabar perdent el Mollerussa per 1-5. Un Xavi Puiggròs, Puigi, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Bon dia, molt amables.
Fa gairebé un any, segurament, la majoria de la plantilla va viure un dels moments més especials com a jugadors de futbol. Com ho recordeu ara, mirant enrere, tant com a equip com individualment?
Va ser una experiència brutal, el camp feia goig, vam omplir quasi tot l'estadi, les laterals, les dues bandes, la tribuna a rebossar, i la veritat és que estem esperant aquest moment un altre cop com si fos, vamos, la primera vegada. Va ser un partit únic, no? Pensàvem que no tornaríem a repetir amb les nostres vides, però bueno, vam fer una ratxa molt bona al final de Lliga i ens va permetre consolidar aquesta segona plaça que et donava dret a tornar a jugar a la fase prèvia, no?
Exacte, sou el millor equip de primera catalana que no ha pujat a tercera com l'any passat, com en aquest cas, el que es dona dret, com dèiem, a fer aquesta fase prèvia per poder jugar, l'últim obstacle per poder jugar contra un rival de primera divisió un altre cop. Ara sí, sobre aquesta temporada, no sé si coneixeu alguna cosa del Cardassà, si heu pogut mirar alguna referència.
Sí, bueno, com bé dius, és un gran equip, sabíem que tenien un bloc molt compacte i tal, si hem començat ja a estudiar, a buscar partits, hem demanat informes per les illes, que sé que l'estaf que tenen contactes a les Balears, i llavors, pues, bueno, sí, mirarem de recollir tota la informació possible, no?, i mirar els partidets, aviam com juguen, aviam com es defensen, I sí, sí, bueno, la veritat és que en tenim moltes ganes, però bueno, amb molt respecte, sabem que la penya l'any passat ja ens va costar moltíssim, fins al minut 80 no vam poder perforar la porteria, i bueno, esperem un partit similar, no? Molt, molt difícil, molt igualat, i que els detalls pues, considero que marcaran la diferència, no?
I com dèiem, un pas previ, com dèiem, només per tornar a jugar contra un rival de primera divisió, a més de nou, jugant a casa, Mollerussa.
Ostres, i tant. Ahir estàvem tots pendents del sorteig, que va anar el president, el vicepresident, allà a Madrid, i només desitjava que el nostre president, el Jaume, tragués la bola de que ens feia jugar com a locals, no? Perquè considerem que amb aquestes eliminatòries de partit únic, si més no, jugar com a local et dona una empenteta extra, no? Sembla que es decanti la balança, després al final s'ha de jugar, 11 contra 11, és un partit de futbol i pot passar de tot, però si tenim la nostra afició recolzant-nos, doncs molt millor, no? Pensa que si tocava a la inversa i nosaltres havíem de viatjar a les Balears, doncs segurament no ens haguéssim pogut recolzar, no?
I a més, juguen entre setmana. No sé com us preneu aquesta copa, entenc que no fa nosa, perquè fa il·lusió, tot i que no estigueu acostumats a jugar entre setmana, que és com un premi.
Sí, sí, ho afrontem com un premi, però realment donem molt més valor a la Lliga, perquè és el que, bueno, és la competició pues, més seguida, no? Que de cada cap de setmana, la més important per nosaltres, no? La que ens dona vidilla el dia a dia, entrenem per disputar cada diumenge el partit de Lliga, però està clar que no molesta, no? No molesta gens la competició. Estem molt, molt animats, molt engrescats, amb la idea de tornar a omplir l'estadi, no? I com bé dius, pues, la fase prèvia és entre setmana, ens adaptarem el millor possible i ja hem ajustat una mica els entrenaments. Sí que és veritat que tenim el partit de Llefià diumenge a les 12, si no m'equivoco, però tampoc l'hem volgut moure ni res. És un símptoma més, no?, de que li donem el valor que té, no?, a la Lliga, i està clar que no deixem de banda la Copa del Rei, però primer s'ha de guanyar a Llefià. Perdó, primer s'ha de guanyar a l'Horta i després a Llefià, no?, per arribar ben preparats el dimecres contra el Carbassa.
Parlant de la Lliga, ja vaig acabant. Acabeu de començar aquesta Lliga Primera Catalana, el grup 2 en aquest cas, amb victòria 0-3 a Tàrrega. Quines expectatives, quins objectius teniu més enllà d'aquesta Copa per la temporada?
Sí, estem molt contents. El partit que ens va sortir el diumenge, considero que hem fet una molt bona pretemporada. Arribàvem molt preparats, inclús ja havíem enfrontat el Tàrrega a la Copa Lleida. Llavors doncs, ja ens coneixíem una miqueteta, no? Sabíem el pla de partit que havíem de portar. Vam avançar-nos molt aviat amb un autèntic golaç del Sol de Vila i ens va planar una miqueta del camí, no? Al final vam competir molt bé, no vam donar quasi d'opcions al Tàrrega i vam fer un partit molt seriós. La veritat és que teníem ganes de començar amb victòria i bueno, primera jornada, fora de casa, derbi, porteria zero, amb tot el que això comporta, vam fer un partit molt, molt seriós i estem molt contents de poder començar amb victòria, està clar.
I acabo, a nivell individual, com estàs? Vas entrar al minut 66 en aquest primer partit de Lliga contra el Tàrrega. No sé si va canviar una mica els partits de fa un any i el gol contra el Getafe, si t'ha canviat una mica la teva perspectiva com a jugador de futbol, a més jugant a casa, a Mollerussa.
Bueno, no havia entrenat tots els dies de la setmana, i tinc companys que estan molt i molt bé actualment, estan en un estat de forma brutal, i bueno, vaig sortir una estoneta a la segona meitat, quan el partit ja estava mig resolt, i la veritat que vam saber dominar molt el partit i anar deixant que passessin els minuts per quedar-nos amb la victòria, no? Fent referència amb el que em dius del partit de Getafe i tot això, bueno, realment els primers dies sí que vaig notar més revolt, no? Entrevistes, no sé, fotos o vídeos, tot això que és bonic, no?, de tenir i de veure-ho, sempre que fas un gol d'aquest tan important, però al final no, el que és el dia a dia no em va canviar per res, no? Jo l'endemà havia d'anar a treballar i s'havia de tornar a la rutina, no?
I tant. Xavi Puiggròs Puig és el jugador del Mollerussa, que el proper dimecres, recordem, 19 d'octubre, d'aquí dues setmanes, jugarà contra el Cardassà Balear, tornar a enfrontar-se, com la primera temporada passada, a un equip de la primera divisió espanyola en aquesta eliminatòria prèvia a partit únic de la Copa del Rei. Xavi Puiggròs Puig, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per la temporada i que vagi molt bé.
Gràcies.
10 minuts i mig arribarem a les dues en bàsquet. Després de dues primeres jornades de Lliga ACB intenses, aquest que va ser passat, aquesta setmana ja comença la competició europea per alguns equips catalans. Divendres el Barça debutarà a l'Eurolliga, al Palau Blaugrana contra l'Olympiacos grec, i avui mateix el Baxi Manresa s'estrenarà a la Basketball Champions League, la tercera competició continental de la qual els del Baix, recordem, va proclamar-se subcampions l'any passat, caient a la final contra el Tenerife. El Manresa està enquadrat al grup F amb el Riga, el Benfica i el Llemotges francès, a la pista del qual s'estrenarà aquesta nit a 8:45. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa afronta aquest dimarts el debut a la Lliga de Campions i ho farà a la històrica pista del Llemotges francès. L'aventura europea pels manresans comença amb un partit exigent. Els bagencs intentaran començar amb bon peu en una competició en la que són els actuals subcampions després de caure a la final de la temporada passada contra el Tenerife a Bilbao. El Baxi afronta la competició amb mitja plantilla nova respecte al curs passat, tot i que alguns dels fitxatges tenen experiència en aquesta Lliga de Campions. És el cas del base Jerry Harding, que va jugar la temporada passada a la competició amb el Nimburček, o l'escorta Giordano Bortolani, que la va jugar amb el Treviso i a més va ser reconegut com a millor jugador jove del torneig. Els manresans arriben a la cita després d'aconseguir la primera victòria de la temporada a la Lliga Endesa. Els francesos, per la seva banda, venen de perdre contra el Pau Orthez i, de fet, no han guanyat cap dels tres partits de Lliga Francesa que han disputat. Això, pel base del Manresa, Dani Pérez, no vol dir absolutament res.
Sabem que encara estem lluny, no, del nostre nivell o del nivell que volem arribar, però jo crec que l'equip està fent una bona feina, no, i anem pel bon camí. I respecte al rival, doncs, bueno, equip francès, són equips molt físics, que pressionen molt, que fiquen moltes mans i que bueno, haurem d'estar al nostre 100% per intentar endur-nos la victòria, no? Si no, no tindrem opcions, no?
A les files del Baxi, el tècnic Pedro Martínez podrà comptar amb tots els seus jugadors, malgrat que no tindrà el pivot Babatunde Olomuyiwa, que segueix amb fascitis plantar, i tampoc a Guillem Jou. El partit començarà a 8:45 del vespre.
Gràcies, Pol. Avui debut el Manresa Europa després d'una victòria i una derrota a la CB. Divendres ho farà el Barça a l'Eurolliga amb el mateix balanç a la competició domèstica, i d'aquí just 7 dies s'estrenarà a Europa, en aquest cas a l'Eurocup, el Joventut de Badalona, que ha perdut en les dues primeres jornades i que ho confirmava el club ahir a la tarda, també ha perdut, no podrà comptar com a mínim en el proper mes amb una de les seves noves incorporacions, l'ala pivot francès William Howard, que va recaure de la seva lesió muscular i que pateix una ruptura al bessó de la cama esquerra i encara no ha debutat en competició oficial. En tenis taula, la palista mataronina Gàlia Borac engega una nova temporada, anys després del seu debut en competicions absolutes, i coneixedora que es troba ja en la part final de la seva carrera, aquesta temporada compaginarà, atenció, tres clubs de tres lligues diferents: el Club Natació Mataró, a més de l'Olympiacos grec, i se li afegeix ara a l'Sporting de Lisboa. Més detalls de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
La jugadora de tenis taula mataronina Gàlia Dvorak engega una nova temporada amb un rol diferent a l'habitual, un rol de jugadora secundària i donant suport a fins a tres clubs de tres lligues europees diferents. El seu centre Natació Mataró i a l'Olympiacos, i afegeix ara l'Sporting de Lisboa. El fet que cap dels clubs participi a Europa li permet compaginar-los tots tres. La pròpia palista mataronina explica el seu rol a Grècia i a Portugal.
En el cas de l'Olympiacos, ells en tenis taula també, de fet, en tots els equips, en totes les categories, el seu objectiu és guanyar. I jo també ja els deia que al nivell al que estic ara i en el moment de la meva vida al que estic, poden comptar amb mi, però no com a jugadora 1 o 2. Llavors ells segueixen comptant amb mi perquè ells tampoc juguen a Europa. Llavors, com que no juguen ni a Europa, tant a l'Olympiacos com a l'Sporting, puc jugar als dos. Però bueno, amb l'Olympiacos l'acord que tinc, que només soc reserva i només jugaria en cas d'extrema necessitat, i amb l'Sporting sí que jugaré uns quants partits, i l'objectiu és assolir la permanència, perquè no són, en femení no són un dels millors.
Amb el seu club de tota la vida, el Centre Natació Mataró, on ella ara n'és la màxima directiva, també hi tindrà un paper secundari, donant protagonisme a les joves valors Berta Palomo i Martina Sanz.
L'any passat ja van guanyar molts partits elles, llavors jo crec que una mica la idea és veure si elles ja estan al nivell de que aquesta categoria comenci a quedar-se petita per elles. Potser sí que intentaríem buscar un ascens i començar a jugar a divisió d'honor, però ja et dic, una mica l'objectiu no és sortir jo i guanyar i pujar l'equip, sinó una mica anar en funció del seu nivell, diguem, mirant a quin nivell estan elles, i si veiem que hi ha potser la finestra aquesta de pujar, potser ho intentarem.
La palista mataronina suma, doncs, el seu cinquè club europeu, mentre segueix obrint-se camí en el món directiu, tant al Centre Natació Mataró com a diversos organismes federatius.
Gràcies, Josep Maria. Més coses. La ciclista de muntanya de Ponts, Ramona Gabriel, s'ha proclamat de nou campiona de Catalunya d'ultramarató als 38 anys, revalidant d'aquesta manera el títol aconseguit també l'any passat. Més detalls de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Gabriel va aconseguir la primera posició a l'ultramarató de la Marca, celebrada aquest passat cap de setmana a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, convertint-se així en un any més campió de Catalunya d'ultramarató. Ella mateixa en aquesta casa ens evidenciava l'alegria d'haver pogut revalidar el títol de campiona.
Sí, la veritat que supercontenta, no? Va ser, aquesta cursa l'havien aplaçat, tenia que ser més a principis d'any, i l'havien aplaçat ara a finals d'any, i llavors bueno, fa que amb aquestes dates arribis ja una miqueta poder més cansat de totes les altres curses de la temporada, i no saps també el cos i les cames com poden respondre. La veritat que, bueno, que sí que això de la ultramarató, d'agafar un ritme i anar fent, ni que siguin moltes hores, és algo que em va bé i que ja estic habituada i bueno, molt contenta del resultat obtingut.
Una victòria, un nou títol que fa que personalment Gabriel segueixi veient-se capaç de competir i guanyar rivals que tenen força menys anys que ella.
Sí, està clar, no? L'any passat el vaig poder aconseguir aquest any el d'Espanya d'ultramarató i ara poder tornar a aconseguir aquest tal de Catalunya. Bueno, et fa veure que encara que estàs allí lluitant per les posicions aquestes dels podis, no? I jo dic, bueno, és que ara m'estic trobant moltes parrilles de que jo estic ja competint amb noies que tenen 10 anys menys que jo, o 14, i dius, bueno, hi ha molta diferència, i dius, bueno, dos que encara pots estar allí donant guerra.
Gabriel, ja enfila la recta final de la temporada amb la darrera prova de la Copa Catalana de Marató, que se celebrarà en un parell de setmanes en el punt de mira i on pot proclamar-se campiona. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzo, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Va arribar el tiet amb la ballana que els avis feien dinar especial. I va dir, nens, esteu morenos. I va dir, almenys heu crescut un pam. I l'Ignasi i jo li escoltàvem mil aventures de països urgents. I estàvem bé i eren discretes, però difícil treure's del cap o fer volar per fi a baix vam situar-nos a una distància prudencial de les senyores que es bronzejaven i dels cotxes aparcats. Vam estudiar els corrents de l'aire, vam assegar-nos que surto de les mans. S'encallava entre les branques i no tornava mai. Prou volverà. Reclamava la perícia d'un professional. I van baixar els altres a la Vanessa. Ai, la Vanessa, com li deu anar? Menjàvem pipes amb arrogància. Fins que
la xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Primera reunió del govern després de la destitució del vicepresident Jordi Puigneró i enmig de la crisi més greu que viu la coalició entre Esquerra i Junts, que podria sortir de l'executiu si la militància ho refrenda. Avui president i consellers s'han vist les cares i Aragonès els ha expressat que vol que la coalició continuï, tot i que no es descarta cap escenari. Mentrestant, el cap de l'oposició, Salvador Illa, descarta que el PSC pugui entrar en un govern que ha qualificat de fallit, ho ha dit a la xarxa.
És un govern fallit, jo crec que és un govern que no està funcionant, no compartim ni horitzó, ni objectiu que es marquen i l'actitud amb què ho afronten. Ens estem plantejant assenyalar que hi ha una alternativa, això sí, intentant ajudar en allò que es pugui.
És dimarts 4 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. Acord entre PSOE i Podem pels pressupostos generals de l'Estat. Sònia Kerr.
El Consell de Ministres d'avui ha aprovat l'avantprojecte de llei que ara haurà de passar el tràmit parlamentari. Segons els socis de govern, els comptes incorporen més despesa social, sobretot